Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Hi ha temes recurrents en el món gastronòmic, de les cases, dels restaurants, que anem repetint cíclicament. Una que estem avançats és el malbaratament alimentari. Cada any al món es llença menjar per valor d'1 bilió d'euros. Es llença menjar a les cases, als negocis d'hostaleria, a la indústria, a les grans distribuïdores. I una mica per fer-nos a la idea que es malbarata molt menjar, aquesta setmana han començat els dinars i sopars del GastroRecup, que és una cita, ja diria, amb un cert renom, en què se sumen 50 restaurants d'arreu de Catalunya que cuinen un menú per 15 euros amb menjar que a priori anava a les escombraries. Doncs justament fa uns dies, al Congrés Andorra Taste, vaig conèixer l'Albert Frank i el Carlos Rodríguez, un català i un portuguès, amb restaurant a Helsinki, a Finlàndia. Aviat, per cert, el sentireu aquí al Caníbal. Doncs bé, m'explicaven que el seu objectiu és ser un restaurant amb gairebé cap residu. I com s'ho fan? Els hi vaig preguntar. Doncs, entre altres coses, han dissenyat un software que registra en categories tot el que llencen. Els hi dona la informació detalladíssima per poder millorar. La seva experiència els ha demostrat que tenir un registre del que llences, de fet, et fa llençar menys. Per això ens proposen fer la llista de la compra i fer també la llista del que ha acabat a les escombraries. Bé, en prendrem nota, encara que, i sé que amb això l'Albert i el Carlos estarien molt d'acord amb mi, també s'ho podrien aplicar la indústria i les grans distribuïdores, tot això.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, com estem?
O que ens passin el software, aquest que també hem fet, i ens estalviem la llisteta.
T'imagines?
Ja només falta apuntar el que llences.
Sí, jo sabia, ja fa anys que ens coneixem, ja sabia que m'ho criticaries, això, clar, perquè és que se'ns demanen moltes coses, eh?
Hem d'anar endreçant, que tinc tota la cuina plena de cubells d'escombraries,
sí,
perquè, a més
clar,
a més, el meu poble es fa el porta a porta, i
bé.
Has de baixar... Sí, superbé,
molt bé,
és sí,
fijo, no? A Cardedeu, clar.
A Cardedeu,
hi ha un cert
sí,
nivell
sí,
aquí.
No, clar, i has d'anar baixant. Avui què toca? Avui el cartró, avui l'orgànica. I ho has de tenir tot perfectament organitzat i classificat. Ara som esclaus dels fills i de les escombraries.
Sí, i sobretot no t'oblidis de preparar esmorzars
saludables.
Però content,
no és una crítica, contentíssim.
Sí, esmorzars saludables als nens i berenars saludables.
Els berenars encara més saludables.
Sí, i escrius...
Jo, pa amb xocolata, res.
Escrius la llista de la compra a la nevera? A la nevera la poses o no?
Sí, la nevera,
vale,
entre
doncs
els imants de nevera.
Exacte, doncs amb un altre imant de nevera ja te'n regalaré jo un,
sí,
et poses el que llences i ja està, tu.
Ja està.
El dia
vinga,
farà un any. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal, va.
Vius per patir. Sí. Mira, podem convidar el José Coronado mateix, oi? Que és aquell actor espanyol... Aquell...
Sí, sí, amb una planta que té el José
sí,
Coronado.
Amb una veu.
Sí, 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 sí.
Doncs és el primer famós que m'ha vingut al cap que ha fet anuncis per una coneguda... per Danone.
Ah, per Danone, sí. Jo me feia els anuncis aquells, no? Dels iogurts bio, que es deien bio i després es van deixar
van
de dir bio.
Van haver de canviar de nom, sí,
sí.
Doncs bé, la companyia francesa ara és notícia perquè abandonarà el grup de companyies, d'empreses que se sotmetien els seus productes al judici del Nutri-Score. Saps, el Nutri-Score?
Sí.
Aquell codi...
Amb colors...
Amb colors, amb lletres...
A priori serveix per calibrar com de saludable és un producte, però que aquí hem dit repetidament que no serveix per a res,
no,
perquè té molt bona puntuació la Coca-Cola Light i l'oli d'oliva verge extra en té molt dolenta,
exacte,
vull dir,
exacte,
cap sentit.
En tot cas, és un codi que va des de la A fins la E, vull dir, no de vocals, diguéssim, no és que tingui només dos nivells. Vull dir,
l'A,
B, C, D...
L'A
és el més saludable, B una mica menys, després hi ha la C i finalment hi ha la E, que li adjudiquen aliments plens de greixos, sucres, ultraprocessats,
sí,
totes aquestes
sí, coses. Si prens la E, et mors directament.
Sí. Dues E's al dia,
fatal.
No arribes a divendres.
I ara Danone, doncs això, ja ho hem dit, no vol sotmetre els seus productes a aquest judici.
Doncs no,
no sé
perquè considera que les seves begudes làctees en surten perjudicades. Per què? Perquè el Nutri-Score es veu que ha canviat l'algoritme de manera que productes com la llet, les begudes vegetals i els iogurts que es poden beure no es consideren aliments, sinó begudes.
Ah.
I en aquesta categoria només l'aigua pot obtenir la màxima puntuació.
Ah, tant, pobrets.
Sempre sembla que aquests productes
són dolents.
Poc saludables.
Sí. Pobrets els de Danone. Pobrets. Danone, que per cert, va ser una de les marques que més va apostar per l'ús de Nutri-Score.
Sí, doncs ara no li agrada i diu que no juga.
Que s'ho repensin tots, escolta, sí, ja que estem. Sí, sí. A què convidem a José Coronado?
Doncs un iogurt d'aquells que anunciava, que en realitat servien per anar de ventre,
sí,
i que faci servir el Nutri-Score per aixugar-se.
No. Més convidem avui?
Joe Biden. I posem-hi en Trump, també. Tots
junts?
Tots dos junts.
Buah. I per què?
És que hem de parlar de mòmies i m'han vingut al cap aquests dos.
Ben pensat,
primer
sí.
El Biden i després l'altre. Però més que en les mòmies ens fixarem en les restes de formatge que s'hi han trobat al costat, les més antigues de les que se'n té constància fins ara, 3.500 anys d'antiguitat, les han localitzades a la Xina.
Uau, a la Xina.
És un formatge tipus kèfir, fet a partir de llet de vaca i de cabra, cosa que demostra que en aquella època ja dominaven la fermentació. Se suposa que el formatge a l'interior de la tomba que s'ha trobat tenia l'objectiu d'alimentar els morts, m'imagino, en el seu viatge cap a on fos. Al final, cap a nosaltres, que són els qui l'hem trobat.
Sí, sí, veig que...
No s'ho esperaven, poles.
No, això segur que no. S'ha trobat a un poblet, no sé, un poblet, una ciutat, digues-li com vulguis. Bueno, si és a la Xina, segur que és gran, que es diu Xiaoe, a la regió de Xinjiang, a l'oest de la Xina.
Molt maco tot allò. Sí. Es té constància que s'elaborava formatge des de molt abans, per això no fa 3.500 anys que fem formatge.
Més,
perquè,
no?
Per exemple, i tant, se n'han trobat restes en estris de cuina al nord d'Europa o a la zona del que actualment és Croàcia, de fa 7.000 anys. O també hi ha referència escrita, la més antiga, sobre formatge en uns textos sumeris de fa 4.000 anys. Però aquestes d'avui, diguéssim que són les restes més antigues d'un formatge.
Formatge.
Allà, gairebé embolica.
I Biden i John Trump, si és que arriben al restaurant caníbal i no es perden pel camí, que els convidem.
Jo no m'imagino cap dels dos menjant kèfir. Jo crec que si els desenterressin a tots dos d'aquí 3.500 anys, els trobarien al costat d'un pot de ketchup o d'una salsa barbacoa o una cosa.
Molt probablement. I encara tenim un últim convidat i pujarem una miqueta al nivell, si et sembla, eh?
I tant, l'Andoni Luis Aduriz.
Del Mugàrits, no? Un dels cervellets més brillants del món de la gastronomia.
Recomanació audiovisual. Al Festival de Sant Sebastià s'ha presentat el documental Mugàrits, sin pan ni postre, dirigit per Paco Plaza.
I produït per Movistar, em sembla.
No l'hem vist encara, no. Però els seus autors expliquen que, més enllà de centrar-se en l'aspecte estrictament gastronòmic del restaurant, obren focus i volen explicar com ha sigut el procés de reinvenció d'aquest establiment, que és una referència internacional a nivell gastronòmic i creatiu.
Doncs des d'aquí fem la crida a Marc Casanovas, que s'ocupa d'aquestes coses al restaurant caníbal, que cerqui la peli i després ens vingui a explicar què li ha semblat. I la Duriz, a què el convidem, si ve?
A pa i postres, pobra.
Pobre, sí.
No aguantar les dius sin pan ni postre.
Doncs ja els tenim a tots. José Coronado, Joe Biden i Donald Trump, que encara el Biden deu estar perdut per trobar l'adreça, i el restaurant, i la Duriz. I la Dolors... Dolors, què? Està a terra, mare de Déu.
Bon dia, ben tornats. Com esteu?
Bé, i tu?
Bé.
Us canto.
Té pressa.
Tenim un calamar de putera que fem a la brasa. A sobre hi posem pernil d'armadura de la Barceloneta. Deliciós. També hem preparat una rosa de cassola amb costella de cuiner del Delta de l'Ebre.
No sé per què ha vingut aquesta hora.
Per començar, com a plat fort, us podem oferir llom de conill que servim amb allioli d'historiadora, peus de gastrònom cuinats al forn amb cets i romaní, o bé un cantant d'òpera
amb panses i pinyons. Jovany, per favor.
Que us ve més de gust.
Tu has escoltat alguna cosa?
Sí. No, els peus de gastrònom.
Ah,
no,
això...
Tenia una orella posada a la Dolors.
Anaves ajudant el Biden, però bé. Doncs això, Dolors, va als peus de gastrònom.
Fantàstic! De seguida, els peus de gastrònom al forn amb ceps.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés a Catalunya Ràdio. La resta de dies tancat per descans del personal. Amb Toni Massanès. What does it always seem to be?
coses d'aquest restaurant que no canvien. No canvien fa tants, mare de Déu, que és com aquells plats dels restaurants que diuen, home, no els treguis de la carta, que si no, malament. I això passa amb Toni Massanés. Què tal, Toni? Sí,
bé,
oi?
Home.
No t'hem canviat des del primer dia.
No, és molt bé. Està molt bé, això, eh?
Està molt bé.
El temps
molt
passa,
bé.
Però nosaltres som cíclics, com els horts.
Clar. No. Després parlarem dels horts. Tot bé, l'estiu?
Tot...
Ja no ens en recordem de quin estiu. I Cristina Caparrós, que sempre fa parella i continua fent parella amb Toni Massanés. Com estem, Cristina?
Hola, que per mi és un honor.
I tant.
I per mi, molt més. Sí. Aprem moltíssim.
Sí, sí. Ben tornat. Sou els últims, com es diu, l'última tanda de col·laboradors que ens quedava. Per això allò de bon estiu ja queda una mica massa lluny.
Ja ens en recordem, eh?
Sí, després anirem a la barca de la Cristina Caparrós. Òbviament, avui amb un producte meravellós, que és el calamar de Potera. Però bé, Toni Massanés abans, director de la Fundació Alícia, amb aquest caviar i llenties. Després anem a la cuina de diària i al que mengem en cada moment, però comencem amb el caviar, amb els fets extraordinaris, que és això, hem deixat l'estiu, les hores de llum, allò van minvant, ens adaptem a la tardor i, clar, també comencem a treballar, tot sigui dit, o sigui que hi ha una hora que sona el despertador. I tot això afecta al son, òbviament. A la Fundació Alícia heu investigat molt aquest tema, em consta durant molt de temps, perquè no oblidem que Alícia és alimentació i ciències, és a dir, que ens basem en fets científics, i ara heu fet un llibre que es diu Dime que comes y te diré cómo duermes. Libros cúpula i aviat en català. Parèntesi, parèntesi.
Exacte, eh? Exacte. Aviat en català.
Aviat
per
en
tant,
català.
Escolteu, si no
espereu-vos.
Podeu esperar... Això em matarà en l'editorial, eh? Compreu-lo, però si podeu esperar a mi que no passa res. No he dit res, eh?
No ho hem dit, això. Alimentació i son, Toni. Fins a quin punt realment estan relacionats?
Doncs, home, d'entrada són dues d'aquelles coses que defineixen la vida. O sigui, que són necessàries, no, per viure, que són imprescindibles, que quan ens falten, malament, no? El que cada cop s'ha vist més últimament és que dormir... Dius, hosti, no hi havíem pensat. Això és com el menjar, deixeu-me dir. No hi havíem pensat. Que dormir és molt important per la salut.
Sí.
No, hosti, vale, doncs sí, és veritat. És importantíssim per la salut, no? I per tant, s'ha començat a veure què té a veure, no? Sobretot amb el dormir. Clar, dormim, és fàcil de dir, eh? Si dormim 8 hores, que llavors el problema d'aquest llibre és pels que no dormim 8 hores, eh?
Ja,
però
sí.
Si dormim 8 hores, és fàcil, 8 per 3, 24, per tant, ens passem una tercera part de la vida dormint. Per tant, estem parlant d'arribem als 90, 30 anys de la vida dormint. Quan? La ciència ha començat a estudiar de veritat, no? Últimament, quins són els condicionants del son, quins fan, què són aquelles coses que fan, que dormim bé o que no dormim bé, sabent, a més, que hi ha molta incidència de gent que no pot dormir bé, i no és perquè se li desperta el nano, perquè si és pel del nano,
no,
Paula, llavors no.
Passarà, tot passa,
I després que ja ho tens com molt clar.
De vegades no? Triga una mica.
Sí, sí, és tot una mentida, clar.
No, perquè tens un after a sota casa, o aquestes coses, que són, diguéssim, factors, no?, que són menys en els que podem controlar, doncs ha vist que també menjar, dormir malament afecta i està relacionat amb tenir pitjor dieta, amb menjar pitjor. I què fem? Doncs sempre fem el mateix, eh? Alicia, no, o sigui, el secret és que no tenim secrets, ho hem explicat. Agafem a la gent molt bona amb un coneixement i nosaltres, que som molt bons amb la part del menjar, doncs diem molt bé. I això és el que hem fet amb el doctor Antoni Esteve i amb la clínica Absolutem, que ells el que fan és, des de fa molts anys, dedicar-se a estudiar la salut del son.
Una de les conclusions a què heu arribat, Toni, és, i ja hi tornem a ser al cap del carrer, però és que no ens cansem de dir-ho, tu, el que més vaja, és que la dieta mediterrània també és una gran aliada per aconseguir dormir bé.
Sí.
Motius de més per continuar. Anem fent
marketing,
primer, de la dieta mediterrània.
Que sapiguem que els que ens dediquem a treballar a partir de l'evidència científica ens trobem amb tot allò que comencem, que falta moltíssim coneixement de tot, eh? Això no és culpa de la ciència, això és pel que hem de continuar fent recerca, evidentment, en tots aquests àmbits. Una de les evidències sòlides que tenim importants és els que mengen millor són els que segueixen la dieta mediterrània. Per un cantó dius, hosti, el de sempre, això és una bona notícia, perquè jo sempre explico, què vols fer? Seguir una alimentació que et vagi bé pel cor, per evitar malalties, no?, per evitar el càncer, per envellir bé i totes aquestes coses. Evidentment, no es tracta de triar d'aquest vols morir, patir o quin mal has de patir, sí, sinó de que aconseguir tenir una alimentació que sigui preventiva de totes aquestes coses, no, i que a més sigui satisfactòria. I aquesta és la dieta mediterrània. Ens hem despistat, que últimament anem molt despistats.
Anem despistats perquè comprem molt menjar fet, Toni.
Sí, després en parlem, no, d'això.
Bueno, si tenim temps. Si...
Ja
no tenim temps d'això tampoc.
Molt bé.
Com tampoc de cuinar. Anem al detall, sí, perquè dieta mediterrània ja ens ha quedat clar, però sí que és veritat que hi ha aliments, no, sí, rics en aquest famós triptòfan, sí, que hi ha pastilletes d'aquestes que molta gent utilitza per dormir, que com a reclam, sí, diuen, no, pues que porten triptòfan, però resulta que hi ha aliments que tenen això. Quins són?
Sí, el triptòfan, que després parlem, es converteix en melatonina, mitjançant, passant per la serotonina, mitjançant diferents canals, però és aquest aminoàcid que sabem que està relacionat directament amb aquesta hormona que ens activa el son. O sigui, que quan ens creix, ens adormim, i que al dematí és al revés, se'n redueix, i llavors se n'activen d'altres perquè estiguem en vigília. I aquestes fonts principals d'aquest triptòfan que necessitem menjar són carn, són peix, el sí, peix surt molt, evidentment, la mediterrània que la caracteritza, no? Mm-hmm. Doncs són peix, són formatges, ous, llegums, llavors, pipes, fruits secs, xocolata negra, també s'ha parlat moltes vegades.
Això m'ha sorprès, perquè jo a priori diria que la xocolata negra m'hauria d'excitar, diguéssim, no?
Sí.
Me la prenc al matí una mica allò per estar més despert, però ara sí, no, ara això m'ha...
No, passen les dues coses.
Ja.
Passen les dues coses, o sigui, és veritat que la xocolata té una part d'excitant, això també passa amb el te, però també és veritat que té uns components que afavoreixen el son. Per tant, hi ha gent que es pren xocolata abans de no dormir. Jo, per exemple, l'espinàs, sempre m'ho deia, l'espinàs escriptor, es penia sempre, i va arribar fins molt lluny i amb el cap molt clar. Xocolata, però, dius, escolta, no, és que hi ha gent que, i potser els nens i tal, pot excitar. Bueno, és que prenguis coses perquè et vagi bé pel son no vol dir que te les haguis de prendre sempre immediatament abans d'anar a dormir. Mm-hmm. Un cop dit això, si hi ha gent que té, que fa 20 anys que es pren una presa de xocolata negra abans d'anar a dormir i dorm, tampoc... Si estàs bé, estàs bé, ho dic perquè tampoc ara no anem de gurus per la vida.
Sí, sí. Després, el triptòfan és essencial, i després també la melatonina.
Sí, o sigui, podem prendre el triptòfan, que és el precursor, que no és el nostre cos, o directament també hi ha aliments que ens donen melatonina, que són les fruites, com les cireres, les maduixes, els pomes, el raïm, el plàtan, no? Mm-hmm. Verdures també, espinacs, tomàquet, pebrot, mongeta verda, bolets... ara que és època i que sembla que ja n'hi ha, aquest any sí, cereals integrals, fruits secs, nous, etc. I també els làctics i els peixos.
I després, perquè això també Alicia vau fer un llibre molt interessant sobre la microbiota, i la fibra també li agrada molt a la son, o ens ajuda.
Sí, sabem que això passa... gràcies a tenir una microbiota, una flora bacteriana, que li dèiem abans, rica i sana. I sabem que la fibra és molt important per tenir-la, perquè els alimentem i ells produeixen aquestes substàncies que són bones per dormir.
Mm-hmm. I a tot això també us heu atrevit a la Fundació Alicia a fer una galeta del son. Li heu posat el nom en anglès perquè sempre queda millor.
Mira,
això de Sleep Cookie, vau estar debatent o no?
Sí.
Ah, i què?
Perquè ja em coneixes.
Sí, clar, et conec, per això t'ho dic.
Vam estar debatent. De fet, hi havia moltes... Mira, us diré una cosa. Escolteu, jo tot això, evidentment, aquest llibre jo hi he intervingut molt poc, perquè per sort hi ha gent que en sap molt més. Alicia, jo sempre ho dic, no? Penseu que jo sóc el gran expert. Al final hi he fet alguna coseta, però alguna coseta més de retoc de coherència, el que hi costumo fer molt, de coherència amb sistema alimentari, amb aquestes coses que jo... i que també sigui divertit, i que també es pugui fer casa, i que també sigui pràctic, aquestes coses. Però al final jo no he fet pràcticament res. Bàsicament, dos investigadors, també l'Helena, però l'Alba Coll i el Vinícius, que és un biòleg i xef nostre molt bo, és brasiler, no sé què, bueno, total, que parla en anglès, sobretot ell. És el xef de la selecció australiana de futbol, el xef oficial, que últimament va molt bé, per vist que són australians, que només hi ha cangurus. Bueno, molt bé, total, deixa'm, perdona'm, el d'això. És un tio molt anglosaxó, i havia un plaer el llibre,
sí,
d'anglicisme. És normal, I llavors aquí vam passar, jo vaig anar traient, no suporto. Al final, per això, vam transigir, per qüestió comercial, al final, com per el que hem fet també aquesta galeta,
Què porta?
Amb la Sleep Cookie.
Doncs
posta pasta o crema d'ametlles, porta ou, porta farina de cibada integral, porta festucs, porta plàtan, porta lli, porta pipes...
No. Però no cal sopar amb això. No cal sopar, ens fem la galeta.
No, però és nutricionalment molt equilibrada. Els sucres que porta fibra, els sucres que porta tenen molta qualitat. És bona, insisteixo, és divertida. I què fa? Ens aporta tots aquells ingredients que al llarg de tot el llibre, aquest és el joc, però a més és veritat, diem que són, que se sap que hi ha evidència, que són essencials per dormir bé. Deixa'm dir una cosa, les cookie, perquè és molt... Això que ara la gent li agrada. La sleep cookie ho petarà.
Ho petarà, de veritat.
Ja ho veuràs.
O sigui, m'estàs dient que potser podem augurar una producció industrial de sleep cookie?
I veuràs aquí Instagram, sí senyor. I que sí. No, t'ho dic perquè jo demà estic amb tot d'emprenedors.
Sí?
No, sí, però és igual. Però a part d'això, jo veig que aquí els Instagramers fent la seva sleep cookie per no sé què, no sé què. Clar.
Clar que sí.
Petarem.
Visca la sleep cookie.
Que compti, nena, no tinc sort. Vull dir-te t'estimo, però no sé com. Estic comptant ovelles, ja porto un montón. Nena, que t'estimo, ja ho sap tothom.
He passat mala nit... el que sabem segur que no li va bé a la son, Toni, és els precuinats, processats i greixos de mala qualitat. I això connecta amb allò que sé que vols dir-hi la teva també sobre aquestes dades que hem sabut aquest estiu, que resulta que els catalans estem al número 1 de persones que comprem ja el menjar fet, que no cuinem a casa.
Sí, el número 1 d'Espanya, per sort encara hi ha països...
pitjors.
Que, molt pitjors, però és veritat que nosaltres és un trist rècord. Quan va sortir això, doncs, de seguida era al mig de l'agost, i a la tele em van venir... van dir que, totes aquestes coses, perquè saben que és una de les nostres neures, no? I al final, com que, clar, llavors has de retallar, perquè, un explica i s'explica llarg, no cal que us ho d'això.
Sí,
No, perquè, escolta, a veure si no puc comprar el gazpacho de pot... Que sí, que no estem dient això. Que el problema és que això és un símptoma, i el símptoma és que deixem de cuinar. I llavors ens passa això, que les peixateries no funcionen. Que, clar, si ho comprem tot fet, diguéssim, i dius, no, però per una cosa no passa res. Al contrari, us diria que esteu malalts si mai compreu mongetes bullides de pot. Només faltaria. Home, el món és per... No? I la vida és per viure, i hem d'avançar i no anar enrere. Ara, és veritat el que diem sempre... que comprem tants plats precuinats, ultraprocessats, doncs vol dir que estem deixant de cuinar. Doncs podem reduir, podem tenir ajudes, podem buscar el que hi ha en els súpers ja preparat, però si deixem de cuinar del tot a casa, ara com ara, no sabem com fer-ho per estar sans i ser feliços.
A més, és que hi haurà un dia que voldrem anar a la plaça i voldrem comprar aquesta mongeta i voldrem que ens tallin el tros de car que nosaltres volem, no anar a buscar la bandejeta, i no hi haurà ningú allà.
Hi haurà ningú. Mm-hmm.
Sí, sí, també seria un altre tema, no? La mort o la decadència dels mercats. Però bé, si teniu dubtes, com nosaltres sí que volem que aneu al mercat a comprar, doncs us fem, com sempre, la llista de la compra, que també tot això segur ens ajuda a dormir bé.
I tant.
Vinga, anem rapidet. Toni, verdures, hortalisses, no hem entrat oficialment en la tardor, no?
Sí.
Ja hem entrat a la tardor?
Hem entrat a la tardor.
Doncs se m'ha passat, veus?
Fa 3-4 dies, no sé què és.
Recentment tardor.
Sí, sí. Encara tenim carbassó, pebrot, albergínia, els últims tomàquets, els llocs que
encara,
no
sé.
Tenim mongeta tendra, que amb patata és boníssima, no? Digue-li amb el Jordi Vilà i amb mi, que és de les coses bones que hi ha al món. Tenim ceba, pastanaga, tenim enciam, tenim remolatxa. I ja tenim, jo ja he trobat 3-4 aquest any, que l'any passat ni on.
Què?
3-4 cistelletes de bolets.
Ah, quins?
Sobretot rovellons, abans, algun cep, però jo perquè no sóc tant d'això, però el cep ja em sembla que malament, rovellons, i ara han arribat ja les llanegues, les llanegues negres, que són una festa també.
Sí,
aquí,
vaig estar al Motel Empordà i em van servir ous amb ous.
Ah, i els de Reig.
Ous
sí, ho vaig veure.
Fantàstic,
sí.
Fantàstic.
És que l'ou, deixa'm dir-ho, ja, treguem pràctics. Formació de servei, una de les millors maneres que es poden fer als bolets, que són molt suaus de perfum, etc, és amb aquesta meravellosa salsa, que és el rovell d'ou, no? Que només l'has d'escalfar una mica i barrejar-li, el que fa és donar cremositat i potencia molt el sabor dels bolets.
Fruita, figues, que n'hem parlat al programa, perquè és una meravella,
sí,
ara mateix.
I també encara préssecs, i també nectarines, i mores, eh? A vegades quan no trobes bolets i te'n vas a collir mores, i pomes, i prunes, i peres. I també, clar, és època de barema, i per tant també tenim el raïm en temporada. I ja tenim noves, les ametlles i avellanes.
Ah, molt bé, fantàstic. Sempre esperem l'època de, dels nous fruits secs que ens agraden. Cristina Caparrós, de peix, què tenim?
Sí, nosaltres anem una mica diferent amb això. Depenem del temps que fa i una mica de quins ports tenim oberts i quin no. Llavors, tot això que ens està anant tan bé d'aquest setembre, com amb...
Una mica plujós, no?
Sí, com, i molt variat, no? Al matí fa calor, després plou una mica, que ens va molt bé per fer arribar tots aquests nutrients al mar, i de tot això que ens queixem, no? Que portàvem un parell d'anys una mica secs, fa que anem una mica... Hi ha dies que tenim coses que són de més endavant i hi ha dies que realment està com una mica remogut. Però, tot i així, bones notícies. Tenim molts molls, els rogers, molls,
sí,
ens encanten. Mira. Sí, s'estan pescant molt, són molt bons, tant de roca, com, o sigui, el de fang o el de roca, sabem que és més... com més apreciat el de roca que el de fang, però volem fer a l'àpat diari, menú de, de fang perfecte. Encara tenim, doncs, bueno, sempre tenim una mica de saitó, sardina. Tindríem com recomanació també al barat, no? Si anem a buscar el peix blau, aquest clàssic, anem a barat, perquè el moll, recordem que és peix blau, eh? Que com que es pesca normalment per la tarda, no és tant. Llavors, de peix més blanc, doncs moixines, gats, maires, lluç, bròtola. Ara diríem, jo recomanaria aquests dies menjar bròtoles. I, en principi, ja estem començant amb l'aurada en aquest moment, ja que més de tardor, amb un escat així ben grosseta. Llavors, torna el calamar, no? Sí, tenim, ara n'hi ha moltíssim, està molt bé. El tornem a tenir en temporada. No deixem de tenir la canana, no deixem de tenir ni sípia ni el pot blanc, però sí que és una gran notícia perquè portàvem uns anys que era una, bueno, era realment un esforç trobar un calamar i també pagar-lo. I llavors, a nivell de maris, comencem a tenir doncs, les galeres, comencem a entrar ja, encara tenim la gamba vermella amb els caparronets planets, una coseta que és la llampuga, el peix espasa i tot. Tenim poquet, però ara esperem que aquests dies, si no el veiem nosaltres, els veuran els companys d'Illes Balears, que per allà en passa molt més.
Doncs tornem a la fruita, perquè com sempre sumem a la conversa un pagès o una pagesa i avui li ha tocat a la pera. Josep Castells, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Molt bon dia.
El Josep Castells és pagès i és membre del Consell Rector de la cooperativa Fruits de Ponent Alcarràs. Avui ja sé que tens diferents arbres fruiters, però anem a la pera, eh? Que ha estat un conreu, anava a dir, importantíssim al Pla de Lleida. De fet, és que Lleida és la principal zona productora de pera de Catalunya. Gairebé 96%, em sembla, de la producció total.
Sí, sí, és així. Pràcticament el rest de la producció del país és testimonial, sí.
Agost, que marca una mica l'inici, no, d'aquesta collita de la pera, però varietats que s'allarguen gairebé tot l'any. Com funciona això una mica del calendari de les varietats de la pera?
Bé, la collita de pera ja pràcticament s'ha acabat. Ara queden unes varietats, podríem dir, més autòctones, més pròpies d'aquí, com la pera flor d'hivern, per exemple, o les últimes passades ja de pera conferents, o fins i tot algun altre com Abad Fetel. Són les varietats que en aquests moments podríem estar collint, però el gran gruix està collit ja.
Està collit, però això no vol dir que ja no n'hi hagi. Ho dic perquè,
no,
perquè ho dic perquè els hi han d'explicar a la gent. O sigui, objectiu número 1, explicar-los a la gent de casa que la pera és fantàstica i que n'hem de menjar més. Perquè m'entenguis.
Sí, perfecte. No, és així, és una gran fruita. Jo mateix en menjo una cada dia. Sí, una cada dia. I bueno, n'hi ha molta, perquè una de les grans característiques de la pera és que es pot conservar perfectament en frigorífic i llavors tenim pera tot l'any.
És a dir, la que tu has collit, per exemple, la Conference, no? que és la pera que més es conrea, és així?
Sí, és així. Amb molta diferència és la més cultivada.
Per què? Per què es conrea més la Conference que, no sé, una llimonera o una blanquilla?
Bueno, es conrea bàsicament perquè, per la seva qualitat, de cara al pagès, bàsicament perquè és la que té un preu més consumida i, per tant, és la que té un preu més atractiu i el pagès, evidentment, ha de buscar És així la rendibilitat, no? Mm. I llavors pues, és la pera, vull dir, que en aquests moments més es consumeix, no només aquí, sinó a tota Europa.
Mm. Escolta'm, una curiositat, eh? Molt bé, i ara, és evident que heu de fer, no? Nosaltres hem de fer que la gent li vingui de gust allò que es produeix al país, però vosaltres també us heu d'anar adaptant, evidentment, perquè no, els gustos van canviant, no? Qui diu que ara la veritat de pera que prefereix la gent o que acabarà preferint la gent o influint amb la gent és la Conference i abans poder era la Llimonera? O com canvien els gustos de la gent pel que fa, en aquest cas, per exemple, la pera?
La veritat és que la pera és un cultiu d'un gust molt tradicional. D'altres fruites ha canviat molt el gust, però amb la pera està molt acostumat a la seva pera. L'última introducció va ser fa uns 20-30 anys la pera Conference, però totes les altres peres que ara s'estan venent al mercat, si vosaltres poguéssiu veure el que es consumia fa 20 o 30 anys, eren les mateixes. Eh? Simplement va aparèixer la pera Conference i va baixar el consum, per exemple, de pera Llimonera i de pera Blanquilla, però no hi ha hagut unes grans innovacions varietals com altres varietats, com per exemple el Préssic, no?
Em sembla curiós, que és meravellosa, la Conference, però té aquesta pell una mica rugosa, esprosa, com podríem dir això? O sigui, que m'estranya, davant d'una Llimonera, per exemple, una Blanquilla, que sigui la preferència per la gent, no? Trobeu curiós,
sí,
o no?
Sí. Sí, és així, és curiós. És un rosetting natural que apareix, i és que fins i tot es paga més una pera amb més rosetting, com més rosetting tingui, doncs més...
Mira tu!
Més elevat el preu. El que abans era un defecte, avui en dia és considerat una...
Ho veus com que
mira. I sobretot, Toni, que això ja ens coneixem de fa tant temps sense pelar-la, amb la pell, sobretot.
Però llavors el pagès, realment, com podem ajudar-lo? És a dir, ja va bé que comprem la Conference o preferiu que anem variant o preferiu que fem la Llimonera i la Blanquilla? Què us va bé a vosaltres?
Jo crec que al pagès se li ha d'ajudar. Amb les varietats és important consumir de temporada. La Conference és una pera que es pot guardar molt ben frigorífic i es pot consumir tot l'any, però, per exemple, hi ha altres varietats com la pera Llimonera, com la Blanquilla, com l'Herculini, són unes varietats que el millor per elles és que no estiguin massa conservades. És a dir, per nosaltres l'important és que la gent consumeixi, comenci amb la pera Castell, que és aquesta pera petiteta amb la qual es comença, després amb la Llimonera, després amb l'Herculini, després amb la Blanquilla, no? I després ja, doncs, durant l'hivern i durant la resta de l'any, doncs, la pera que normalment es conserva més bé en frigorífic, que és la Conference.
Fantàstic, doncs tot ben entès, amb aquestes curiositats incloses, sí. També. Josep Castells, pagès i membre del Consell Rector de la cooperativa Fruits de Ponent a Alcarràs, moltíssimes gràcies i bona acollida el que queda i el que vindrà després, a banda de la pera. Un plaer, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs res, aviat pugem a la barca de Cristina Caparrós amb el calamar de Potera i ara, abans Toni Massanés no marxi, Salvador García Arbós amb la frase que ha caçat el vol, que diu que és la frase que més se sent en un restaurant. Quina diríeu que és? O sigui, la frase més repetida en un restaurant. Facin apostes. Bona idea, no? És fàcil, jo no la vaig encertar tampoc, però quan m'ho va dir vaig pensar, ostres, doncs sí. No, Toni? Te la dic?
Sí.
Em podria dir on són els lavabos, sisplau?
Ah, sí, no hagués pensat mai.
Sí, vinga, Salvador.
Jo pensava que vam a tomar xicos, que aquesta cosa que pot tanta ràbia.
O
el conte. Mitja, què ho fèiem, a la catalana, que deien els de Vall de Gol?
També més, algú relacionat amb cafè, postre, hagués dit jo.
Sí. Bueno, doncs això, els lavabos. Salvador, tot teu.
Em podria dir on són els lavabos, si us plau?
Allò que més he demanat a fora de casa és pel lloc on tothom s'hi hauria de rentar les mans abans de sortir-ne. N'hi ha que se renta les mans abans i després. N'hi ha que fins i tot t'obre la porta amb un mocador o amb un tros de paper higiènic per no emmerdar-se amb res dels que surten més bruts que no pas hi han entrat. Ex! Sort del gel desinfectant que sempre porto sobre. Imagineu que hi heu d'anar perquè heu d'anar. O que teniu tanta pressa que us arriba a la Jonquera o a Formentera. O que us voleu rentar les mans perquè heu saludat tothom amb una formalitat infinita. Suposant que vàter de lata unes intencions escatològiques, demaneu pels serveis, o sisplau, al bany, o pel lavabo. O bé us excuseu per dir que aneu a rentar-vos les mans. Sou més fins segons el tipus de local? Ho demaneu alt, fluix, pel seu nom? O feu un gest i confieu que us veuran deambulant amb la mirada perduda i el servei endevinarà que cerqueu els serveis. Molta gent, emboirada o no recorda ben bé on són els serveis. També n'hi ha que volen passar per clients i, guiats per la intuïció, van directes a la cuina, on ja els acompanyen directes al fondo a l'esquerra o potser a la dreta, perquè cada cop tot és més a la dreta.
Paula, para la taula, para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. La barca de la Cristina Caparrós.
I ja hi som tots, som poquets, alguna cosa pescarem, suposo. Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta i responsable de la platgeta, i Toni Massanés, que alguna cosa de pescar deu saber, i jo que poca cosa, però bé. Calamar de Potera, fa una setmana vaig ser a la tercera edició de l'Andorra Taste, Andorra mateix, òbviament, que per cert, aviat parlem de cuina nòrdica, perquè anava d'això dels nòrdics, i vaig veure a Carles Gaig cuinar un calamar de Potera, i va dir allò de: això és una joia comparada amb la gamba vermella.
Estem d'acord. Sí.
Fantàstic. Per què? Perquè potser la gent no sap la diferència entre de Potera o calamar normal sense cognom, eh?
Sí, de fet, jo crec que la gran diferència l'hem tingut aquests dos últims anys, que ara en parlarem perquè com i tal, però realment que el normal estava tan car, no? que arribàvem a l'altre. Aviam, de tot, una mica, tenim espècies que són més conegudes, més mainstream, més pescades per donar un ús diari, i altres coses que són més delicades, més subtils, més cuidades, no? A mi em sentireu molt defensar la pesca arrossegament sostenible, feta bé, amb vedes, selectiva, però evidentment quan tenim un producte que es pesca amb un art artesanal, que es pesca que fins i tot el calamar puja a bord viu, clar, no té res a veure. És a dir, són unes arts de... La gran diferència entre el calamar normal i el calamar de Potera és com es pesca, no?, i com ens arriba a nosaltres.
Com s'ha pescat, eh? Aquesta és la diferència.
I llavors el trobem que és un producte que no té ni una rascadeta, que puja a bord viu, que s'aixeca, diguéssim, a través dels tentacles, de les potetes, i que té com una brillantor i un toc, diguéssim, que té com... És un greixet, perquè no ha estat tocat, però no és greixós, no és pastós, diguéssim. I llavors és fantàstic. Després té tota la sanefa, és a dir, de vegades ens trobem
el
molt...
El dibuix, eh?
Sí, molt calamar, que en té molta, però aquesta és perfecta, amb tots els piquets i amb un to rogenc. Però realment quan la veiem que és és quan la tastem.
Clar,
no?
Clar.
Quan veiem que és forta però és suau, és gustosa, sap amar, però no carrega, no, el gust. No.
I dolcenca un punt, no?
Sí.
Sí, eh? Sí, no?
Molt marisc, no només d'això, jo diria que té aquest punt dolç.
Dolç, eh? Potera. Què vol dir Potera? Com es pesca aquest calamar que el fa tan diferent i extraordinari?
Nosaltres a casa nostra, a Costa Catalana, ens estan dient, val, que per exemple, de tot el calamar que es va pescar 2023, doncs 23.000 quilos, no arriba ni al 10% el de Potera. Llavors, sobretot el trobem Costa Brava, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Llavors, són pesques artesanals que el que fan és tiren alguna cosa, val, que després a l'aixecar el pop s'enganxa en allà. Després també tenim el que seria es pesca com accidentalment amb pesca artesanal, és a dir, sortim amb altres malls, sortim a buscar alguns altres peixos o pops o alguna cosa i també la pesquem. I aquí és quan realment també la podem gaudir, no? Però específicament la podem trobar en aquestes petites embarcacions, que a més són embarcacions de 2-3 persones, que se sol pescar a l'alba, o sigui, quan es fa de nit o recent a l'alba, molt més habitualment en aquesta època de l'any, perquè el calamar està més actiu i va més a prop de lo que és la superfície, en profunditat, surt a reproduir-se, es mou més, es canvia més de lloc, llavors el podem enganxar millor. Val? Però, bàsicament, també tindrem una altra cosa que ens farà diferenciar-lo, que és el preu.
És el preu. Quan podem pagar ara per un calamar de Potera?
Bastant.
Bastant quan és?
Bueno, podem arribar, o sigui, a partir de 40, 50,
40,
60...
50, eh? Sí. En canvi, un calamar normal, 20 i poc, eh?
Sí, no? Bueno, el calamar, quan hi ha molt, fins i tot, podem pagar-lo a 12, 13, 14... Ja. Entre 12 i 20 és quan la temporada estem bé. Quan passa que tenim molt poc calamar, aquí sí és quan es dispara més de 30. Però realment, llavors, el calamar de Putera, quan en volem tots molt i no n'hi ha, doncs és quan comença a pujar. Però també hem de tenir en compte una cosa, que és una cosa que no té espines i que el gaudim sencer.
Clar, clar, clar. Llavors, no hi ha merma aquí.
No hi ha merma. Vull dir que... I és com aquestes coses, a vegades, que parlem de la tòfona, no? És que no cal que ens atipem del tot en menjar això. Podem tastar-la, podem gaudir-la, sense que sigui una cosa de fartar-nos d'allò, no? I no podem compartir-la, també, no?
Entenc que la temporada bona és ara, bé, per això n'estem parlant, per això Carles Gaig deia això del luxe, i a vegades amb els peixos passa això de les lletres i els mesos, aquí també tenim lletres i mesos o no?
Sí, jo me'n recordo el primer any que vam començar a fer les cistelles de platgeta i del meu pare, no, això durarà molt poc, ara a la tardor i a l'hivern, mesos a merra.
A merra, calamar.
Sí.
Fàcil. Sí. Calamar, erra.
Setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març.
Però
a la mar sempre diem una cosa, que és difícil veure quan comença. Aquest any s'està complint i esperem que almenys fins al març la puguem tenir. Però a vegades ens ha passat que l'hem tingut tot l'any. Val? Vull dir que, però bueno, sí que és el que diem, que quan surten a reproduir-se, quan canvien de lloc, d'hàbitat, quan la temperatura de l'aigua està remoguda i canvia de temperatura, aquí és quan el calamar busca, i busca molt aquests canvis de llum. Li agrada molt, de fet una de les maneres de pescar-lo, i sobretot recreativament s'utilitza molt, és posar petites coses de llum que imitin altres peixos luminescents, no? O sigui, uns petits brillets, no estem parlant de grans antorxes ni res d'això. Però clar, li agrada molt, es sent molt atret per a espècies, no?, que tenen una petita llumeta blavosa, verdosa, grogosa, una cosa que és preciosa, a més, de veure.
Que maco. Podríem venir un dia a l'alba.
Jo tinc ganes, perquè no sóc una gran especialista en això, perquè no l'he vist molt, però m'encantaria, no?, poder-ho gaudir.
Com el cuinem? Maneres de cuinar-lo?
Jo és que el cuinaria molt tal qual. Vull dir, després podem fer més meravelles amb les salses, amb l'acompanyament, però és que quan una cosa és tan bona, jo faria el mínim, no? El mínim, un planxa, un toc de paella, i després sí que podem fer unes patates o això, posar-hi... A mi m'encanta molt la combinació mar i muntanya, no? Pues podem fer els bolets, o podem anar a buscar unes carbasses o una crema de carbà, no sé, qualsevol combinació, però jo faria tal qual. És com el que deia, la comparació amb gamba vermella. Sí, és bona, és fresca, és del dia. I a més estem dient que és supersostenible, doncs tal qual, i els invents ja els farem quan ens en sobri molt, quan en tinguem molt, no?, i quan necessitem cassola per allargar per molts, no?
Que sapiguem que combina molt bé això, tal qual, i al costat mongetes, i al costat botifarra, i al costat bolets. Això, combina molt bé.
Sí. Tardor, vaja, que has fet una taula de tardor. Nosaltres li hem preguntat a la Carlota Clavé, que és propietària i cuinera del restaurant La Gormanda, al barri barceloní de l'Eixample, perquè també sabem que és una gran enamorada del calamar de Putera. Ens l'ha lluat extremadament, però li hem dit, escolta, i tu com el cuines? I ens ha explicat això.
Molt poca cocció, sal, pebre, i mimar-lo molt, no?, i donar-li aquell punt de cocció exacte. El fem curat una miqueta amb sal, quasi doncs, cru, doncs, després el piquem molt finet, i llavors trobes tot el calamar, no?, que se't fon a la boca. També l'hem fet farcit i una mica guisadet, doncs també és una meravella, fins i tot fregit.
Farcit, t'encanta.
Sí, perquè a part és aquesta cosa que amb el Toni, no?, la memòria, jo aquí me'n vaig a la meva mare i a la meva àvia amb, no?, hores i hores de posar el palillet, no?, anar sofregint cosetes, posar-les dins del calamar, el que hi hagi a l'hort, per mi això és increïble, i això ens ve ara, jo crec, molt de gust, no?, ara la tardor.
Calamar farcit és un platàs de la cuina catalana, d'aquells que vingui qui vulgui, no?,
amb què el farciu?
A competir. No, es pot o directament de calamar o amb
mar i muntanya.
Sí, o amb cap de porc.
Pot ser les potetes que et sobren, fer un sofregit.
Un bon sofregit, tot en el pic picada i després fins i tot amb carn. Dius, no li vull ficar tant... També pots ficar mandonguilles de la pròpia carn barrejada amb l'olda de les potes. Mm. Sí, combina molt bé també, carn de porc amb això, pels que tinguin la sort de... el que diguem, si només en tens un...
Fes-ho a la planxa.
Fes-ho a la planxa. I també aquesta, deixa'm dir, aquesta cosa picadeta que ara es fa primer una mica curat, eh?
Això el dos... Ah, jo t'anava a dir que jo cru quan l'he menjat cru, que potser era el dos palillós.
Sí, és brutal.
Sí, són tècniques que, no, que ens venen com més de llum, però també ens donen uns sabors molt més diferents, no? I quan el producte és tan bo... No?
Aquest crec té molta gràcia.
Sí. A la Carlota Clavé també li deien amb què acompanya bé, no? I ella ens suggeria tot això.
Li va molt bé tot el que són els crustacis, per exemple, gambes, escamarlans, crancs... Fan un matrimoni xulo i es sumen i es potencien. Després també, doncs, amb pernil ibèric. Un pernil ibèric, o sigui, el calamar a la brasa i un bon pernil ibèric al capdamunt, és que no necessita gaire més. Després li va molt bé tots els pebrots, els papriques, tot tipus de pebrot tan picant, doncs el potencia molt.
Bé, qualsevol cosa serà acceptada si tenim el calamar de Putera.
Sí, i tot això, clar, dius, no necessitarem... Però i si voleu tipar... Ho dic de veritat, mongetes seques passades per la paella i agafar un trosset de calamar i l'altre per tima, de veritat que jo trobo que és d'aquelles coses que lliguen i et compensa el preu,
però jo em quedo, jo que les meves casades estan pescant a la gamba i jo li posaré unes gambetes, jo una gambeta vermella d'aquestes del dia, poden ser les petitonetes, les descapçades, les que no
aquelles que no vol ningú. Exacte. Que et quedes tu. Fantàstic, Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta. Moltes i responsable gràcies. De la platja Geta, moltíssimes gràcies. I també Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Moltíssimes. I ens veiem d'aquí un mes.
No ens crides mai.
Home!
No, mes, segur. És que l'últim cop hem estat més.
I si reclamem fer més temps? Més dies de caníbal?
Un canal temàtic, nosaltres tres.
Clar, exacte. Mira, avui l'especialitat us agradarà. Ho sé que us agradarà perquè anem al Montsià, a Amposta, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, perquè aquests dies s'estan fent... les festes de la sega de l'arròs. Anirem, per cert, aviat a gravar com es fa la festa de la sega de l'arròs.
Encara queda arròs per
estona. Però Lluís García ens recomana, alerta, aquest arròs d'ànec a la cassola, que té pinta de ser fantàstic, també. L'escoltem. Gràcies, estimats.
Adéu, que vagi molt bé.
Nosaltres treballem bàsicament el que és la gastronomia tradicional del territori i utilitzem els productes del territori. En aquest cas, una de les propostes que vos faríem seria un dels plats més antics i més curiosos, com pot ser l'arròs d'ànec a la cassola. Arròs d'ànec que, degut al lloc on estem, se fa, que és la seva característica, se fa en ànec salvatge de caça, de lo que és caça de quins caçadors, que passa per un matadero i automàticament lo servim a la gent. Lo fem a la cassola i en aquest cas lo fem en arròs. És un dels plats més potents en quant a sabor, és un arròs melós i és un arròs dels que ens representa més del territori.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Jodar, Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Busco un lugar.
Millor són els que segueixen la dieta mediterrània. Mm-hmm. Per un cantó dius, hosti, lo de sempre, això és una bona notícia.
Todo la raza, floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno, busco ese lugar. Dime la verdad. Perderme, will pass. se mueve junto a mí y decidir sobre la marcha dónde ir y despertar, abrir los ojos y encontrar.